Ràdio Estel.
La Fundació Doctor Albert Bonet patrocina Els Sons de la Terra.
Hola, molt bon dia, com esteu? Benvinguts a una nova edició dels Sons de la Terra, aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa dedicat al món de l'havanera, a la música tradicional catalana, en definitiva, a la cultura del nostre país. Salutacions cordials al control tècnic, com sempre, Antoni Huguet, a la producció, la Clàudia Terraza i l'Àngel Ribé, i a la direcció i presentació, qui us parla, Gerard Carrión. Avui és dissabte 3 de novembre del 2012 i des d'ara fins a les 10 del matí us tenim preparat un programa força especial. D'aquí una estona a l'estudi de Ràdio Estel ens vindrà a visitar el fill del mestre Ortega Monasterio, Leopoldo Ortega Monasterio, psiquiatre i forense, perquè parlarem de la figura del seu pare. I d'altra banda també ens vindrà a visitar el biògraf i periodista del mestre Ortega Monasterio, en Genís Cinca. Doncs al llarg d'aquesta entrevista escoltarem moltes havaneres del mestre Ortega Monasterio. Atenció, durant el programa d'avui direm el nom dels guanyadors del concurs que fèiem el dissabte passat. I d'altra banda, a la segona part del programa parlarem de les havaneres solidàries que tindran lloc demà a Terrassa i, com cada any, ho farem amb una de les màximes responsables del fòrum Havaneres Solidàries, la Maria Àngels Teruel. Recordem, doncs, que serà demà aquest concert d'Havaneres Solidàries pels Casals Catalans de Cuba a l'Auditori Municipal de Música de Terrassa, demà a les 6 de la tarda, concert benèfic d'Havaneres Solidàries amb els grups Vall Paradís, Mestre d'Aixa i amb la col·laboració de la Coral de l'IES, Torre del Palau de Terrassa. Doncs tots aquests són els continguts que us oferirem des d'ara fins a les 10 del matí. Com sempre, us animem que truqueu i que ens demaneu havaneres, que ens feu propostes, suggeriments, el que vulgueu, a través del contestador de Ràdio Estel, el 93-409-2777, 93-409-2777, trucant a la centraleta si teniu algun problema amb el contestador, a partir del dilluns, el 93-409-2770, via correu electrònic a l'adreça sonsdelaterra@radioestel.cat, sonsdelaterra@radioestel.cat, i també via Facebook buscant Sons de la Terra de Ràdio Estel. Vinga, engresqueu-vos, som-hi!
Quina és l'havanera de la vostra vida? Truqueu al contestador de Ràdio Estel, al 93-409-2777, o bé envieu un correu electrònic a sonsdelaterra@radioestel.cat. Deixeu el vostre nom i cognoms i número de telèfon i l'havanera que us agradaria escoltar.
I si recordeu, fa uns dissabtes ens va venir a visitar l'estudi de Ràdio Estel la Dolors Vilarasau, i és la directora de l'obra Maragall a casa, una obra escrita per Josep Maria Jaumà, en la qual, doncs, l'actor és en Jep Barceló. Aquesta obra, que ja, doncs, han començat la segona temporada pel gran èxit de públic, té lloc a la Casa Maragall, a l'Arxiu Maragall, al carrer Alfons XII, molt a prop de la plaça Molina, i es desenvolupa el dilluns, hi ha funció, i també el dimarts. Els oients que hi aneu el dimarts a veure l'obra, abans de veure Maragall a casa, podreu fer un recorregut per la casa del poeta Joan Maragall, no us ho perdeu. Doncs ara escoltarem un fragment que ens va gravar la Dolors Vilarasau, un text del poeta Joan Maragall, un text molt vigent encara, que porta per nom Adéu Espanya. Escoltem-la.
Tornem de batalles, venim de la guerra, i no portem armes, pendons ni clarins. Vençuts en la mar i vençuts en la terra, som una desferra. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Escolta, Espanya, la veu d'un fill que et parla en llengua no castellana. En aquesta llengua pots estar parlat, en l'altra massa. Jo he vist els barcos marxar replens dels fills que duies a que morissin. Somrients marxaven cap a l'atzar i tu cantaves vora la mar com una folla. On són els barcos? On són els fills? Tot ho perderes. no tens ningú. Espanya, Espanya, retorna'n tu. Arrenca el plor de mare. Salva't, oh, salva't de tant de mal que el plor torni feconda, alegre i viva. On ets, Espanya? No et veig enlloc. No sents la meva veu atronadora? No entens aquesta llengua que et parla entre perills? Has desaprès d'entendre en els teus fills? Adéu, Espanya.
Doncs hem escoltat aquest fragment, Adéu a Espanya, amb la Dolors Vilarassau, i engresquem a tots els oients que vagin a veure l'obra, perquè val la pena, Maragall a casa, a l'Arxiu Maragall, al carrer Alfons 12, molt a prop de la plaça Molina, al barri de Sant Gervasi. I abans de donar pas a l'entrevista d'actualitat d'avui dissabte, per refermar el nostre compromís, el nostre amor a la nostra nació, a Catalunya, escoltem Els Segadors, l'himne nacional de Catalunya, amb l'Emili Vendrell.
Pel pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El dissabte 10 de novembre a les 10 de la nit, vella de pregària en motiu de l'arribada de l'urna de les relíquies de Sant Joan Bosco. I el diumenge 11 a les 11 del matí, Eucaristia concelebrada presidida pel cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Temple del Tibidabo. Un munt d'activitats. 93 417 56 86.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Fins al dia 3, tens un 30% d'estalvi en moda infantil.
Bonificacions bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener, perfecte pel Nadal.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Jo tenia una caseta vora el mar. Jo tenia un jardí florit i un cel de pau. Jo tenia una barca i unes xarxes a la platja i una dolça matinada despertar. Quan vingueren gent de fora, gent del nord...
José Luis Ortega Monasterio va néixer a Santonya, Cantàbria, l'any 1918. Ha estat un dels grans mestres compositors d'havaneres, de les quals en va fer una cinquantena, i és l'autor de la més coneguda, El meu avi. A més de cantant, també va ser instrumentista de guitarra i acordió. Que era el meu món. Fill d'una família de llarga tradició militar, Ortega Monasterio va passar de la seva infància a Mutriku, a Guipúscoa, fins que va quedar orfe de pare i mare. Llavors va traslladar-se a Palol d'Onyà, on a l'escola ja componia peces de música i, a més, cantava el cor de la Catedral de Girona. Als 9 anys interpretà el paper principal de la comèdia musical Chao al Teatre Principal de Girona. Va ser en aquesta època que entrà en contacte amb la llengua i la cultura catalanes. A l'any 1942 fundà el grup de maneres Los Gringos.
Una cançó.
Passada la Guerra Civil, entrà a l'exèrcit. Va estar destinat al cos de regulars al nord d'Àfrica, Ceuta i Larache, i estudià a les acadèmies militars de Saragossa, Guadalajara i Toledo. Ja capità, en els anys 50, va ser assignat a l'Escola Militar de Muntanya de Jaca. Passà després a Puigcerdà com a cap de la Guàrdia Civil de Fronteres, tasca que compaginà amb la de professor d'Educació Física a La Molina. A començaments dels anys 60, ja comandant d'infanteria, fou enviat a Menorca, on compongué cançons per al grup Los Parranderos, col·laborant al Festival de Cançó Marinera Menorquina de l'Aió, i deixà un gran record en general.
Que era el meu món.
L'any 1964 fou traslladat a Palamós, al Baix Empordà, a la Costa Brava. Fou un dels organitzadors de la primera cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell l'any 1967. A l'any següent va compondre l'obra que li donaria més anomenada, l'havanera El meu avi. Conjuntament amb Evarist Puig i Joaquim Simó fundà l'any 1972 el Festival Cançó Marinera de Palamós. Marinera, ni la cala. L'any 1975 va fundar el grup d'havaneres Cavall Bernat i es dedicava plenament a la música, cantant i component havaneres. Es va jubilar del conjunt l'any 1995. Va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 1999 per tota una carrera dedicada a la difusió de l'havanera. Va morir el 18 de gener de l'any 2004 a Barcelona. I avui a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona tenim el goig que ens acompanyi el fill del mestre Ortega Monasterio, metge psiquiatre forense, Leopoldo Ortega Monasterio. Molt bon dia.
Bon dia.
I estem molt contents que ens acompanyis.
Moltíssimes gràcies per la vostra invitació, estar aquí amb vosaltres i amb l'amic Geni Cinca. Doncs és un plaer compartir aquest cafè amb vosaltres.
I d'altra banda...
Tots els oients, esclar, una salutació a tots els oients.
Ens acompanya el periodista Geni Cinca, un enamorat de la figura del mestre Ortega Monasterio, com ell es descriu.
Exactament, sí, sí.
Que ens havia acompanyat ja fa unes quantes edicions, va ser la primera temporada dels Sons de la Terra.
Però el culpable de tot això és en Leopoldo, que va ser el que em va introduir la figura del seu pare. I el que em va ensenyar les principals vies biogràfiques del personatge, que és immens.
Si us sembla bé, doncs, ja que heu vingut, dedicarem doncs, gairebé tot el programa a parlar de la figura del mestre Ortega Monasterio i escoltar les seves havaneres. Hem fet una tria de diferents grups per repartir una mica. Començava a parlar una mica doncs, dels inicis del mestre Orteo Monasterio, però abans no sé si volia fer algunes puntualitzacions, perquè hem hagut de retallar una mica, la biografia és molt extensa, molt àmplia.
Sí no, un petit detall, que ell quan queda orfan de pare i mare, estava a Motrico, perquè la seva mare era de Motrico, tenia una casa familiar allà, quan quedava orfan, ve a Girona, que tenia unes germanes de la seva mare. I ve a Girona, capital. Palau del Donyar és la casa pairal de les seves ties, clar, i la gent no, perquè no és un municipi. Això no sé si és de Quart, d'un
sí,
poble que
és Quart. Sí, és Quart.
Sí, està sortint de Girona molt prop. Aleshores, parlen que, està, que era una casa pairal on en aquella etapa doncs, l'or i les pollastres, tot això, doncs venia, que tot el que menjaven, diguem, venia d'aquesta casa. Era la casa pairal principal, però on el residia i anava a l'escola cada dia era a Girona. La travessia Sant José, que era una casa, és un carrer que és una travessia del carrer Ciutadans, si no ha canviat el nom, molt prop de l'Ajuntament de Girona.
Encara hi és, sí.
I ell d'allà anava a l'institut i anava a la Catedral de Girona, on cantava, i allà va aprendre música, no? I després, no es corregis, només fer l'anècdota. Això dels gringos vol dir yanquis o americans, en realitat eren nanos de 10 anys, no diferenciaven bé entre els nord-americanos i els sud-americanos. En aquella etapa havia molta cançó ranxera, molta influència de la música hispanoamericana. O sigui, no era una qüestió, diguem, de català o castellà, sinó una qüestió de la moda del moment.
Eren gringos.
Exactament. Com el mateix Carlos Gardel, diguem, en París arrasava, i a Barcelona arrasava. O sigui, aquesta infantesa del meu pare coincideix amb molta influència de la música sud-americana i cantava molts temes en castellà i les deien els gringos, com d'entendre, els americans, no? com l'apodo del nom.
Parlem una mica dels inicis. Ell, doncs, de formació militar, com va entrar en contacte amb el món de l'havanera? Suposo un cop ja es va establir a Girona.
Sí, perquè ell és petit, està a Girona, el lloc més prop de Girona és Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols i Palamós, i aleshores van a l'estiu, van a estiuejar i contacten amb aquests ambients. Les seves colles, els seus amics, doncs, freqüentaven aquests ambients, i ell escolta l'havanera. I ell es sentia molt vinculat, allà on anava li agradava agafar el contacte amb la música popular. I especialment l'havanera es doncs, tenia un component de romanticisme, tenia uns elements que li van agradar. Ell ha fet més coses, ha fet més de 100 cançons, i no li agradava que no s'etiquetava només com compositor d'havaneres. Ell deia cançó marinera, i això incluïa l'havanera. Perquè la balada de Lucas, que és molt maca, que l'heu tocat ara, no és una havanera, és una balada que queda bé dintre d'un recital d'havaneres. No trenca la continuïtat de l'ambient.
A vegades els grups ho reivindiquen, que es diu havaneres i no són havaneres.
Exactament, sí. Doncs ell feia també altres temes. Hi ha una cançó que és un folk, diguem, per bailable, que es diu La flor del lago, que ho va fer a Puigcerdà, que ho tenim que gravar, que ho canta molt bé Teresa Pérez de Rozas, a Puigcerdà ho canta molt bé. Doncs també és un tema que va tindre molt èxit a Puigcerdà i que l'orquestra de l'Hotel del Llac la interpretava als bailes que es feien a l'època. I bueno, i parlaríem Candanchú, que lindo Candanchú con nieve, De sol a sol esquiando voy, que eren cançons d'excursionistes, d'esquiadors, que encara són molt conegudes, que es van gravar en discos amb el seu moment. I després un petit comentari, que tot el que has dit ja està bé, ja dona un perfil, però quan has parlat que va ser destinat a l'Escola Militar de Muntanya, ell va arribar una mica abans, ell va ser fundador de l'Escola Militar de Muntanya. O sigui, era el dels pocs militars que en el moment que esquiaven, perquè en aquella època l'esquí no estava tan extens com esport, com
gens.
Ara. I aleshores, com sabia esquiar, i a part tenia, a més tenia molta facilitat per al deport, havia sigut campió d'Espanya d'esgrima, havia fet atletisme, vull dir, tenia molta facilitat, doncs era un bon esquiador. Aleshores, va ser dels primers membres que va ser fundador de l'Escola Militar de Muntanya a Jaca als anys 40, no puc dir exactament quin any. Allà va conèixer la meva mare, que era d'Osca i estiuejava a Jaca, i ell van casar i va estar destinat, el seu primer destí era Jaca, una vegada casat va estar a Jaca.
Com es vivia a casa aquest ambient, tota la tasca del seu pare amb el món de la cançó marinera, les peces, els concerts que ell feia?
Bé, nosaltres de sempre havíem viscut a casa una via musical. Agafava el piano i recordo el coro de Nabucco de Verdi. Mm. Li encantava, doncs ho feia cantar. O sigui, qualsevol tema que tingués un interès li agradava i ho tocava. A nosaltres ens portava a classe de piano, classe de solfeo, a mi també a classe de violí, que no vaig fer gran cosa amb el violí. Però,
la teniu guitarra... coneixements musicals.
Exactament, sí. A tots nos va portar a classe de música.
Aquest senyor canta, eh?
I, sí, i tant. De qualsevol manera, d'anar per casa. No, i aleshores, a casa, doncs, molt sovint, agafava el piano, es dirigia i cantaven peces que a ell li agradaven, i a la mateixa vegada a casa havia molt sentit de la disciplina, vull dir, un home amb un sentit de cal anar a sopar, cal anar a dormir, es tanca la llum, no es parla més, vull dir, era un home amb molt sentit de la disciplina. Penso per dos factors. En aquella etapa els pares eren més autoritaris que ara. Mm. I a part, la seva condició de militar doncs, li feia adoptar un rol de dir, bueno, aquí mando jo, saps que a casa era un home molt humà, però un sentit de l'autoritat molt estricte i de la disciplina i de la responsabilitat que ens va transmetre a tots nosaltres. I a més de dir que a casa sempre venia gent que volia cantar, que volia ensenyar, que volia que l'orientessi, doncs venia des de gent molt joveneta a gent ja més madura. Recordo un cantant de tangos molt conegut de fa molts anys, que era Agustín Irusta, que va ser dels més coneguts després de Carlos Gardel, que es va instal·lar una temporada a Barcelona. I com a ell li agradava acompanyar-se ell mateix a la guitarra, doncs va vindre el meu pare a que l'ensenyessi a acompanyar-se. I li va donar classes i no li va cobrar res, perquè per ell va ser un gran honor poder-li ensenyar l'Agustín Irusta. I contenia moltes anècdotes d'aquestes.
Sí, si us sembla, fem una aturada per escoltar un primer tema.
Molt bé.
Del mestre Ortega Monasterium, amb el grup Cavall Bernat, que va estar vinculat, va ser fundador del grup Cavall Bernat de Platja d'Aro, molts anys va estar vinculat, van venir també aquí, en Jordi Ponti. Escoltem, doncs, Plora Guitarra, una avenida molt coneguda i molt maca.
Molt bé.
Doncs escoltem Plora Guitarra amb el grup Cavall Bernat.
Si penses que perquè canto jo estic alegre, si penses que una guitarra no sap plorar, no oblidis que fins a roses guarden espines, no oblidis que fins al vidre es pot trencar. Recorda qui t'escrivia cartes sinceres, recorda qui t'enviava cartes d'amor, recorda les meves roses de primavera, flors de la vida que surten del cor. Canta la verda primavera, canta per al mar platejar, canta cardina torrentera, canta la que tot de la mar. Mira, nineta que enamora, mira, ma trista soledat, penso en tu totes les hores, de nit i dia vull ser al teu costat. Jo canto perquè qui canta el seu mal espanta. Jo canto perquè la barca sempre em record. I encara que la mar bravi ve la bonança, nineta, és per això que et vull cantar jo. Voldria tenir-te en mi el que voldria. Voldria que el teu amor amb mi tornés, i amb roses i clavellines t'abraçaria, i així podria estimar-te molt més. Canta la verda primavera, canta per el mar platejar, canta cantina torrentera, canta la quietud de la mar. Mira, i
noieta que enamora. Mira la trista soledat, penso en tu totes les hores, de nit i dia vull ser al teu costat.
Doncs hem escoltat Plora guitarra, també una peça molt coneguda i molt interpretada, que s'interpreta doncs, arreu de Catalunya a les diferents formacions habanerístiques, perquè avui ens acompanya doncs, a Leopoldo Ortega Monasterio. Estem fent un recorregut una mica a la trajectòria del seu pare, el mestre Ortega Monasterio, i també ens acompanya en Geni Cinca, que també estem molt contents que hagi vingut.
Sí, però jo sóc convidat de pedra, perquè...
No, home,
no has d'aprofitar-lo amb ell, perquè...
És un bon biògrafo...
Però
un
fer una pinzellada sobre el teu llibre sí que val la pena, doncs...
Recordes. Sí, però insisteixo, has d'aprofitar que tens el fill aquí perquè, com pots veure, sap detalls que els altres no podem accedir. Jo el que explico m'ho ha explicat ell. No ell... pensis que a mi, jo no trec res d'enlloc, sinó de la gent que te les explica les coses. I ell, precisament, per aquesta semblança que té amb el seu pare, és una persona tremendament vital, que no para mai, que dorm poquíssim, que treballa molt i que també canta i toca la guitarra, per tant, té una sensibilitat similar. I aleshores pots preguntar-li qualsevol cosa que te la respondrà perfectament, sobretot per aclarir dubtes d'una vida tan rica i tremenda com és l'Ortega Monasterio.
El llibre que vas escriure es pot trobar encara? Està disponible? O...
Encara es pot trobar, sí. Crec. Sí, encara es pot trobar. Però, evidentment, una part important de pàgina se la menja l'Ortega Monasterio, perquè comença per culpa seva, entre cometes.
Parlem una mica, si us sembla, de la relació que ell tenia amb les Illes Balears, amb Menorca, sobretot, i amb Tòfol Mus, un gran lletrista, no?, que ara últimament doncs, fan un tàndem amb el mestre Bastons, escriuen moltes avaneres. Ell hi tenia molta vinculació, eren molt amics. I trobem fotografies en aquí, amb en Tòfol Mus.
Sí, ell va anar destinat, d'aquella manera que es diu, destino forzoso. Vull dir, perquè ell no va demanar, i va tindre una notícia quan li van donar a Menorca. La seva mare havia nascut a Mallorca, com a filla de militars havia estat allà destinada, el seu avi havia tingut allà una acadèmia de matemàtiques. En aquella etapa havia moltes oposicions que, i entre elles la de l'acadèmia militar que s'exigia en matemàtiques i el seu avi era militar destinat a Mallorca i a més tenia una acadèmia de matemàtiques i el meu pare va trobar alguns caps que tenia que havien sigut alumnes del seu avi preparant-se per a les oposicions. Bueno, ell tenia ja referències de Mallorca però no ho coneixia pràcticament. I li van donar aquest destin que no ho va demanar. Ell tenia, ja és una petita anècdota, ja que no ve el cas, no tenia molt bona relació, però jo no parlo mal d'ell, o sigui, no tenia bona sintonia amb el capità general que estava aquí, que es deia Pablo Martín Alonso. I quan el Pablo Martín Alonso va enviar de ministre a Madrid, meu pare, hombre, me lo manda más lejos, pues perfecto, ya lo tengo lejos, ¿no? I però quan va ascendre el comandant, com el pare volia continuar a Puigcerdà i mirava de buscar un destí sense anar molt lluny, va quedar el que es diu disponible a les ordres del ministre. Vol dir que no vas a la caserna i estàs disponible a que te poden enviar a qualsevol lloc.
Jo crec, Leopoldo, que a més el teu pare començava a convertir-se en un militar incòmode. Bueno, molt atípic, tremendament atípic, i que una mica el volen castigar.
Sí, bueno,
entre cometes, el volen castigar sí, i dius, envieu-lo a Menorca sí. I es van equivocar, perquè a Menorca, com tot personatge genial, no només no es va enfonsar ni deprimir, sinó que va acabar d'esclatar musicalment.
No era el prototipus de militar, clar.
Evidentment, sí. Però el van voler castigar, el van voler enviar allà. Es van equivocar. O sigui, aquells militars amb aquell tipus de pensament tancat, evidentment no era el perfil que s'adequava amb l'Ortega Monasterio.
Ell va treure suc i ho va saber aprofitar.
Totalment.
Sí. I aleshores ell va arribar a Menorca i bueno, va estar destinat allà com comandant i de seguida va buscar un ambient i es va fer amic de Jimmy, ara mateix no me recordo el nom de família, era un historiador i guia turístic nord-americà que tocava el contrabajo i cantava molt bé, era vocalista. Hi havia un lloc que encara hi és que es diu El Cao, que sí. Està a Es Castell, es deia Villa Carlos, Es Castell, que està quan s'entra al Port de Mahó, doncs a l'esquerra hi ha un petit municipi, Villa Carlos en castellà, Es Castell en català. I allí hi havia el que eren les coves dels pescadors, hi havia una cova que era un bar d'ambient musical, diguem, no? i era una taverna de cants mariners. I allà doncs feien ambient. I allà va anar amb el Jimmy tocava el contrabajo, el meu pare l'acompanyava, feia una mica de duo, i aleshores el meu pare també cantava i era, animava molt qualsevol reunió, i aleshores allà es va trobar Los Parranderos, que eren un grupet d'allà de Menorca.
Molt conegut, aquella època.
Sí, sí, sí. Jo deien Los Parranderos perquè, torno a lo mateix, perquè el tema del català o castellà, perquè estava molt de moda aquella època també a les canciones rancheras, l'estil sud-americano. I aleshores cantaven cançons d'aquest estil i bueno, el meu pare va veure que amb ells podia arribar a fer alguna col·laboració interessant i els va parlar de que li agradaria que ensenyessin alguna cançó seva i, bueno, i va començar a compassar alguna composició especialment per als parranderos, i això va tindre molt d'èxit.
Ara que parlem de Menorca, podem escoltar aquella Tornada a Menorca, que és tan maca, si us sembla bé.
Sí, sí, endavant. Sí, sí.
Doncs l'escoltem, ara fem amb el grup, doncs, un grup conegut també, consolidat a les Terres de Ponent, el grup Boira de Lleida. Doncs escoltem aquesta Tornada a Menorca.
Tornar a Menorca, sa blanca Menorca, i tornar a sentir sa cançó de la mar i des vent, veure de nou com el sol tan brillant i tan càlid damunt ses aigües tranquil·les es mor dolçament. A tornar a Menorca, sa meva Menorca, i tenir-te entre els braços sentint com batega el teu cor, veure els teus ulls lluminosos humits d'enyorança, ses teves mans delicades i els teus cabells d'or. Serà una nit, serà una nit plena de llum, d'il·lusió. Tu ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d'emoció. I quan senti que tu em ratlles, que tu em ratlles, molt suaument, sentiré dins del cor la paraula de la mar i del vent. La meva Menorca, i tenir-te entre els braços sentint com batega el teu cor, veure els teus ulls lluminosos humits d'enyorança, ses teves mans delicades i els teus cabells d'or. Serà una nit, serà una nit plena de llum, d'il·lusió. Tu ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d'emoció. I quan senti que tu em ratlles, que tu em ratlles molt suaument, sentiré dins del cor la paraula de l'anar i del vent. Serà una nit, serà una nit plena de llum, d'il·lusió. Ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d'emoció. I quan senti que tu em ratlles, que tu em ratlles molt suaument, sentiré dins del cor la paraula de la mar i del vent. De la
hem escoltat aquesta tornada a Menorca, doncs ja que parlàvem de Menorca, doncs ha valgut la pena escoltar-la, aquesta avenida. Continuem una mica doncs, aquest repàs que fem a la figura del mestre Ortega Monasterio. M'agradaria parlar, Leopoldo, de la relació Catalunya-Espanya. Com la veia el teu pare?
Doncs ell no es va trobar en una situació com la que podem tindre ara, aquesta disjuntiva de diguem, que caldrà votar, no? No la va trobar.
Si ens deixen.
Sí, en tot cas, si la democràcia sí. més tard o més d'hora es votarà, no? Aleshores, ell no va trobar aquesta disjuntiva i jo no sé el que hagués dit. Ell, en principi, es considerava espanyol i portava Catalunya al cor, així ho sentia molt, i ell sempre sentia Catalunya, diguem, i sempre va buscar destins per vindre cap a cá, perquè allà estava molt bé, vull dir que la meva mare tenia finques a Osca i teníem una possibilitat de qualitat de vida doncs, molt satisfactòria, però ell la tirava molt a Catalunya, i potser es trobava més llibre pensador, es trobava més a gust a Catalunya en tots els sentits, vull dir, Catalunya el portava al cor, i ell entendria, el tenia, mai havien analitzat això d'una manera complexa, que si és millor un federalisme o un confederalisme, aquests conceptes una mica de dret administratiu i polític, no? Ell entendria doncs, que calia millorar les relacions i que calia que des de Castilla o des del rei d'Espanya es feixin algunes concessions i que s'arribessi a comprendre millor els sentiments que havia a Catalunya. Però jo dic, la portava al cor i no tant a l'ideologia ni a plantejaments polítics.
Ell no havia tingut mai cap problema de cap tipus quan feia cantades... que sí, molt en català o en castellà.
No, cal dir, perquè les coses cal dir-les. Als anys 60 ja cantaven els de la Nova Cançó, ja hi havia, el Serrat ja estava fent discos...
Va haver un cas, oi, Genís, amb Girona, em sembla.
Amb Palamós. Sí.
Amb Palamós.
De fet, ell, com que ja branejava a Palamós, el seu pare... Sí. Van ser ells i el grup del seu pare els que institueixen la cantada en català.
Sí, no, jo em referia a un tema administratiu, amb l'Ajuntament, amb algun petit problema... amb escriure en català, o el meu avi, o amb el registre de Girona...
El registre de la cançó, d'aquesta cançó, va haver-hi un problema mínimament administratiu, perquè, esclar, l'home que la registrava diu, però si totes les fan en castellà, com és que ara arriba aquest? No en tenia res, aquell home. Entens? Perquè, clar, un home que més era militar, escrivint en català, has de comprendre l'obertura del personatge, a l'artista. I entendre això és entendre Ortega Monasterio i de tanta altra gent, que realment ell el que volia era expressar-se. De la mateixa manera que si ara dius això, Catalunya, Espanya i tal, jo crec que aquesta disjuntiva no se la devia plantejar, perquè en aquella època no es parlava d'això encara. Era molt més difícil tot plegat, entens? Imagina't anar registrant una cançó en català i que et diguin que no. Això ell no ho devia entendre massa. O potser sí, perquè jo crec que Ortega Monasterio, amb permís del fill, era el que se'n diria un puta. Un home amb molta intel·ligència... que sabia, va saber manegar molt bé la situació política i seva personal dintre de la complexitat de tot plegat. Ser amic de l'UMD, la Unió Militar Democràtica, això s'havien de tenir molt ben posats, S'havien de tenir molt ben posats. Perquè això què vol dir? Democratitzar l'ens militar de l'estat espanyol?
Aquells anys.
Molt ben posats, Vull dir que jo crec que les coses tant per casualitat no les feia... sinó que realment, quan escriu el meu avi, sap molt bé per què ho fa i què hi diu.
La va escriure allà cap a Pitu Xivarri, a Palamós.
Exacte. Mira, com a bon artista és un provocador, sense que ho sembli. I és un gran provocador. I jo crec que aquesta figura, aquest tema teatral, el sabia fer molt bé. Era un gran escenificador de situacions. I si en un lloc no es podia cantar en català, ell va i canta en català. I si en un lloc no s'hagués pogut fer tal, ell va i ho fa. Com a trencador, com a artista, i per tant provocador. Genial.
I tant.
Sí, no, jo vull dir que quan va registrar el meu avi, també li van reprochar una mica el fet de fer una crítica als americans, als nord-americans, no? I, bueno, el meu pare coneixia tothom, se camelava la gent,
se'ls ficava a la butxaca.
I com això tampoc tenia un contingut més bé èpic romàntic el meu avi, doncs no va tindre grans dificultats perquè li acceptessin i que es poguessi cantar legalment.
Mm-hmm. Com ens comentaves...
Però jo vull dir, perdona, que, jo, que aquella etapa també cal veure que el règim feia una evolució en alguns aspectes. La canció del Mediterrani, que es feia aquí un festival de cançons, va sortir una que es deia Se'n va anar en català. Vull dir que ja estem als 60,
sí,
no estem als 40, que no estem...
No era tanta la repressió d'aquell...
Clar, ja,
però la pitjor... Ja. Està molt bé això que diu, perquè, de fet, la pitjor repressió contra el català venia dels catalans mateixos, de la gent de Calella, sobretot, que volien seguir
també
fent el que s'havia fet, no? Per tant, era més aviat l'evolució del món que no pas la d'aquí.
Sí,
no?
Bueno, perquè això és una altra història. El fet de que les habaneres siguin en català o en castellà no només té que veure amb el problema, diguem, Espanya-Catalunya, té que veure amb que alguns puristes deien que com les primeres habaneres les cantaven en castellà, perquè encara que fossin de mariners catalans, les cantaven en castellà, amb accent català, però les autèntiques inicials es feien en castellà perquè es componien a Cuba, pensaven que lo purista, lo autèntic, era mantindre això. I aleshores altres van dir no, que, bueno, que cal evolucionar i cal cantar el que diu el carrer i cal adaptar la tradició a les circumstàncies i a l'evolució de la història.
Sí.
El temps passa ràpid aquí a la ràdio. Haureu de venir un altre dia perquè teniu tanta informació, tant com Genís...
Jo insisteixo.
El Leopoldo.
És que sap moltes coses que no s'han explicat encara.
Tenim ganes de conèixer-lo.
Doncs amb molt de gust. Encantat de tornar a conèixer-lo l'altre dia amb l'amic Genís i amb tu.
Escoltem una altra peça, ja que parlàvem dels parranderos. Canten los parranderos.
És molt maca aquesta, sí.
En llengua castellana amb el trio Arrels de Menorca.
És preciosa, sí.
Hi ha una cosa molt important, que em sembla que aquí l'Ortega Monasterio és capaç de començar a cobrar alguna cosa. Crec.
Sí?
I això és molt important, perquè com a artista s'adona que allò pot tenir un cert rendiment. I això per un artista és molt important, guanyar del que crees, no? I crec que és amb el grup Los Parranderos que comença a haver-hi, ostres, hi ha hagut una assistència important, per tant...
Sí. Jo abans cantava pels amics i en festival benèfics i activats d'aquest tipus. Ell havia guanyat com professor, donar classes de música,
bueno, sí,
a escoles i
altres, sí.
Però no com compositor.
Exacte, jo crec que per ell biogràficament és una cosa nova, que descobreix i es llança a fer una quantitat de bolos, una cosa impressionant, i és a partir d'aquests anys.
Doncs escoltem aquest Canten los Parranderos.
Això és una descripció de los barrios de Mahón.
Sí, molt bonica.
Sí, doncs fet aquest, ens ha situat aquest context
històric. Geografia urbana de Mahón.
Sí. Doncs som-hi amb el trio Arrels de Menorca.
Ya vienen los pescadores, se acerca la madrugada, en una barquita blanca, el amor de mi esperanza. En una barquita blanca, que se refleja en el agua, mi virgencita de gracia, es el nombre de mi barca. Ciudad de Mahón, tú sabes mi amor, la virgen aquella mocita morena del aire y el sol. Calle de San Juan, barrio pescador, camino del puerto, la calle del Carmen y la Concepción. Te llevo en el pensamiento, mi virgencita de gracia, te rezo en los temporales, busco en ti la paz del alma. Me enamoré de unos ojos negros como el azabache, y ahora lloro como un niño, son las causas de mis males. Ciudad de Mahón, tú sabes mi amor, la virgen y aquella mocita morena del aire y el sol. Calle de San Juan, barrio pescador, camino del puerto, la calle del Carmen y la Concepción. Aquellos tiestos de albahaca que tienes en tu ventana, embrujan, paloma mía, cuando voy hacia mi barca me embrujan palma mía como si fueran robadas a un altarcito de flores de mi virgen adorada. Ciudad de Mahón, tú sabes mi amor, la virgen aquella mocita morena del aire y el sol. Calle de San Juan, barrio pescador, camino del puerto, la calle del Carmen y la Concepción. Porque rondamos de noche, nos llaman los parranderos. Pero a cantar a la Virgen siempre vamos los primeros. Se oyen voces en las calles, canciones de marineros. Cuando suenan las guitarras, todos somos parranderos. Ciudad de Mahón, tú sabes mi amor, la Virgen aquella mocita y morena del aire y el sol. Calle de San Juan, barrio pescador, camino del puerto a la calle del Carmen y la Concepción.
És maca, canten los parranderos. Ens hem situat a Mahó, amb aquesta descripció.
Sí.
Ens queden uns minuts abans d'acabar el programa i m'agradaria tractar un tema important, el tema de la cantada de Veneres de Calella de Palafrugell. Sí. Aquells primers anys, com va anar tot plegat? Va costar arrancar? Carles Sentís, també...
Sí. A veure, al principi érem quatre colles d'amics de Calella i Palamós, de La Fosca, Platja d'Aro, que anaven a cantar. Mm. I aleshores el meu pare es va enterar, va organitzar un grup amb amics de Platja d'Aro, jo mateix estava, jo tenia 14-15 anys, i ensenyàvem quatre cançons i anaven allà mateixos, a la platja, sentats a terra, ens sentaven fent un semicírculo.
Sí. I allà cantaven, el Portbó mateix es feia.
Sí, allà fent un semicírculo i tothom al redor. Mm. Sí, nosaltres érem un grupet de 6 cantant, 200 persones al redor. Mm. O sigui, era el màxim que havia, potser no arribaven. Això el primer any, i el segon o tercer any ja va arribar més gent. Ja, el quart any ja van posar una plataforma, un escenari, perquè ja venia molta gent, ja venien 2.000 persones, i ja calia posar altaveus, tot això.
I a l'agost.
I no tenien ni pressupost, els mateixos van pagar el que valia jo. I després ja l'Ajuntament les va donar una petita quantitat per dintre de les festes d'estiu o el que calgui per justificar el cost que això suposia, no? Però era
en Carles Mir, l'Ernest Xicoira, els hauries
conèixer. Sí. I aleshores això ja va tindre molt d'èxit, ja venia gent de tota la costa, de molts llocs d'estiu que volíem continuar amb aquestes habaneres, i ja va coincidir que el meu pare ja es va reincorporar com tinent coronel, perquè va ascendre i es va anar a Osca i a Jaca, al batalló de l'Escola Militar de Muntanya, i ja va deixar d'anar a aquestes cantades. Ja no va tornar fins més tard. Quan va arribar, a l'any 75-76, ja eren cantades, diguem, immenses, amb moltíssima gent, amb la televisió, i havien adquirit una gran popularitat, i al principi, ja he dit, eren, en total, no, tots plegats no serien més de 100 o 200 persones que es trobaven al baix els primers anys, i després això va d'una manera natural i espontània.
Sí. S'ho podia compaginar bé, ell, la feina de militar, amb la...
Bueno, t'explico. A veure, un militar...
I com ho veien també els seus companys.
Sí, a veure, t'explico. Un militar, per actuar en públic, té que demanar permís al capità, almenys en aquella etapa, tenia que demanar permís al capità en general. Per què? I això ja ve de sempre, no? Perquè és una casta, doncs, molt, molt estricta, i entenc que si surt a un escenari i ho fa veure malament, lo diré en castellà, le pueden silbar, le pueden gastar una broma, puede el público hacerle cualquier comentario, y un militar ha de mantener una estricta relación de autoridad con la tropa. No puede ser que vaya un soldado a la primera fila y pueda silbar o pueda aplaudir al capitán o al comandante que tiene el cuartel. Entonces, solo podía actuar un militar con permiso del capitán general en un acto benéfico. Que en acto benéfico se entiende, si no cobras, pues ya el público ya no te puede exigir tanto. Y entonces, él excepcionalmente había actuado en un acto benéfico. En Jaca presentaron una obra de teatro de tipo costumbrista, de la cual salió una canción, una pieza, que es el himno de Jaca, que conmemora una fiesta de moros y cristianos, y cada año la cantan el primer viernes de mayo. O sea, que había actuado alguna vez excepcionalmente en actos benéficos. Sus compañeros sí, en general pues veían que era su estilo, que era su personalidad. Ten en cuenta que mi padre ya en la academia militar con la guitarra ya era un gran animador del ambiente juvenil con los demás cadetes y sus compañeros lo aceptaban bien. Eso no excluye que en algún momento pues tuviera algún roce, ahora no quiero extenderme, pero hubo un roce, por ejemplo, que lo quisieron arrestar cuando fue a dirigir a la orquesta Malavella en el Festival de Aranda del Duero. Aquella etapa, en los años 60, se pusieron de moda los festivales de la canción. Entonces, los de Aranda del Duero, no quisieron ser menos, hicieron la canción, el festival, ¿cómo se llama? Castellano-Portugués. Y entonces organizaron un festival, y entonces mi padre fue sin pedir permiso oficial, porque no se lo habrían dado, porque ya no era un acto benéfico. Y como le hacía ilusión de dirigir a la escuela, a la Orquesta Malavella, pues dejó al teniente responsable y le dijo, bueno, si hay algo me llamen ustedes y me voy. Y se marchó. Claro, esto podía ser grave, porque era marcharte sin permiso de tu jurisdicción, ¿no? Y entonces, casualmente, el capitán general le vio por la televisión, porque esto se televisó, y entonces, como este capitán general, que era Pablo Martín Alonso, no tenía una jurisdicción directa, pero llamó al capitán de la Guardia Civil, pero al general de la Guardia Civil, para que tomara medidas disciplinarias. Entonces, el general se vio obligado a un mínimo arresto domiciliario por mantener el principio de legalidad, simplemente. O sea que fue este roce, pero claro, tenía una lógica en cuanto a decir que si un militar está en una comarca, en un destino, no se puede trasladar sin permiso y no se puede dar permiso para que actúe públicamente en un acto, pero esto le hubiera ocurrido a otro militar de otro destino. Solamente podía actuar en actos benéficos. Las normas eran muy estrictas de la casta militar y ya venía esto de siglos, no era cosa de Franco, esto ya venía de siglos atrás.
Coneixerem, doncs, més aspectes de la vida del mestre Ortega Monasterio, anècdotes en propers programes, i un altre dia, doncs, que us esperem aquí, el fill de Leopoldo Ortega Monasterio, també en Genís Cinca. I moltíssimes gràcies per haver vingut. Destacar, doncs, d'una banda, que ell tenia un caràcter fort, no estricte, però per l'altra, tots els grups que venen aquí ens comenten que era una persona molt agradable, que sempre estava disposat a ajudar a tothom,
sí.
Amb l'aspecte musical, que es prestava ràpid. Ajudar, això és important dir-ho també.
Sí, sí, era un home muy liberal fuera de casa, pero en casa, como padre, era autoritario, era un padre duro, todo hay que decirlo.
Doncs moltes gràcies, Leopoldo Ortega Monasterio, per haver vingut.
Gràcies a vosotros por la invitación, gràcies a Genís Cinca per estar aquí.
Merci, compartiendo esta charla.
Moltes gràcies, Genís, per haver vingut.
Encantat de la vida.
I us acomiadem amb Encisadora, també, que té molta empenta i és molt maca.
Sí. Bueno, doncs us quedeu això que he portat, aquests discos els quedeu.
I els anirem posant als propers programes.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Quan surt el sol comença a pensar en tu i dels teus ulls gelós em sento trist. El teu esguard, nineta encisadora, és la claror més gran del meu jardí.
Quan ja no sigui més que un vell cansat de veure clar les coses del meu món,
de no saber on va tanta esperança, dolçament guardaré el teu record. Lluny de tu cantaré el teu encís mariner, la teva cara planera i el teu somris cara al vent. Lluny de tu guardaré
lluny de tu
aquelles flors del camí, la teva alegre veu clara i l'aire fresc del matí.
Si jo pogués canviar el meu destí i al teu costat cantar-te el meu amor,
series tu, gentil empordanesa, el gran consol i pau del meu amor.
Com un amant que canta el seu neguit, com un infant que cria vora el mar. T'esperaré somiant que torni el dia, que per sempre tindré al meu costat. Lluny de tu cantaré el teu encís mariner, la teva cara planera i el teu somris cara al vent. Lluny de tu guardaré aquelles flors al camí, la teva alegre veu clara i l'aire fresc del matí. Del matí, del matí.
I abans d'acabar, un apunt molt ràpid. Demà, a les 6 de la tarda, a l'Auditori Municipal de Música de Terrassa tindrà lloc el concert benèfic Havaneres Solidàries. Es tracta d'una cantada que comptarà amb els grups Vall Paradís de Terrassa i Mestre d'Aixa de Vilassar de Mar, amb la col·laboració de la coral de l'IES Torre del Palau de Terrassa. Cantaran a benefici del Fòrum Solidari, una ONG que treballa pels casals catalans de Cuba. No hi falteu, demà a les 6, a l'Auditori Municipal de Música de Terrassa. I us hem estat fent companyia des de les 9 al control tècnic, Antoni Huguet, a la producció la Clàudia Terraza i l'Àngel Riber, i a la direcció i presentació Gerard Carrión. Gràcies un dissabte més per la vostra companyia i tornem demà al Tot Sardana a partir de les 9. Que vagi bé, bon dissabte, fins demà.
Ràdio Estel.